Gilbert, sueño. Atenció a l'argumentari.
Sí,
que
no, la noche no duerme, sin está despierta, no hay sueño. Pues venga, aneu allà, es foteu.
Sort, sort que és divendres i ja ve el cap de setmana, eh? Perquè, perquè Déu-n'hi-do.
Bueno, que tinguis bon programa.
Igualment, bon cap de setmana. Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
L'elecció de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol ja fa dies que ha fet sortir al carrer a les dretes, especialment l'ultradreta. Avui, de fet, hi torna a haver convocada una concentració davant de Ferraz, després hi traurem el cap, però aquest moviment, en què també hem anat veient proclames feixistes, avui ha fet un pas més i ha destapat, podríem dir, la tomba d'un grup d'exmilitars que, atenció, demanen que les forces armades facin fora Pedro Sánchez del govern espanyol i que es convoquin eleccions un altre cop, és a dir, el que vindria a ser una mena de cop d'estat. D'acord que es tracta d'exmilitars, que en són només una cinquantena, però ve a donar un toc d'alerta sobre aquest caldo de cultiu que ja fa dies que l'ultradreta intenta que vagi calant entre l'opinió pública. Que si Pedro Sánchez s'ha carregat l'estat de dret o que ha arribat al poder com Hitler, expressions que el mateix Abascal, recordareu, va fer servir durant el seu discurs al debat d'investidura. Això, i també que, un petit detall més, els exmilitars han difós aquest manifest a través de l'Associació de Militars Espanyols, i aquests sí que estan en actiu. En parlarem en temps de tertúlia amb Miquel Peñarroya, president de l'Associació Professional de Suboficials de les Forces Armades. Com dèiem, tot això arran de la investidura de Pedro Sánchez, que aquest matí ja ha promès el càrrec davant el rei Felip VI, en espera que els propers dies acabi decidint qui vol que l'acompanyi al govern. De moment hi ha moltes travesses, però cap certesa de qui formarà part del nou Consell de Ministres. Ho comentarem tota la tertúlia d'avui del 9C amb els periodistes Dani Sánchez Ugar, Sílvia Cànovas i Oriol Ribet, i també amb l'expert en economia social Dolors Camats. Amb ells també parlarem dels resultats del CEO. Per primer cop en els últims anys, l'independentisme, que no sumaria majoria absoluta al Parlament, qui guanyaria les eleccions tornaria a ser el PSC, que ara ho faria encara amb més distància que les anteriors, Esquerra es quedaria més o menys com està, Junts cauria i la CUP també. El PP, en canvi, es dispara i Ciutadans desapareix. Ara de seguida també repassarem aquestes i la resta de dades amb més detall. I a banda de l'actualitat política, avui hi ha novetats al cas Rubiales. Ara és el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, qui també considera que va cometre dues faltes greus i, per tant, l'inhabilita durant 3 anys. És la mateixa sanció, de fet, que ja li havia imposat la FIFA. I avui és divendres, un divendres després d'una setmana políticament parlant molt intensa, i per això tancarem la tertúlia parlant d'un tema que no hi té res a veure, dels llums de Nadal. Hi ha poblacions que ja s'han posat les piles, com Badalona, que els encès fa només una estona, això en espera, però de la gran atracció d'aquest any, aquest arbre de 40 metres que competia per ser el més alt de l'estat, tot i que no ho serà, i per veure l'il·luminat, però encara caldrà esperar fins demà. La Mireia Ardèvol ens explicarà si ja està tot a punt en directe des de Badalona. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular del temps, un temps que hem de dir que acompanya poc aquest ambient prenadalenc, perquè s'espera que sigui un cap de setmana calorós, tornant a pujar les temperatures, sobretot això sí, de dia, perquè la propera nit serà més freda. De pluges no se n'esperen enlloc. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i pràcticament 4 minuts. Eudal Martínez, bona nit.
Bona nit.
Pedro Sánchez, que ja és oficialment president, i això ha fet despertar l'ala més extremista de l'exèrcit espanyol, que alimenta la idea d'un cop d'estat. El líder del PSOE, que ha promès aquest matí el càrrec en un acte a la Zarzuela davant un rei Felip VI, que se l'ha vist molt distant, sense mostrar cap mena de bona sintonia amb Pedro Sánchez, el president espanyol, que ha de desvetllar els propers dies, els ministres que l'acompanyaran en aquesta nova legislatura. De seguida ho repassem tot plegat, però abans hem de parlar d'una de les reaccions a la investidura que més polèmica i preocupació ha generat aquestes últimes hores. És la d'una cinquantena, com dèiem, d'exmilitars retirats franquistes, que han signat un manifest on demanen formalment a l'exèrcit espanyol que destitueixi a Pedro Sánchez per convocar unes altres eleccions.
El text que ha avançat al digital Infolibre el publica l'Associació de Militars Espanyols al seu web. Tot i això, no recull el nom dels soldats que el signen. Els militars retirats i critiquen la llei d'amnistia creuen que no té cabuda a la Constitució i que eliminaria la igualtat de tots els espanyols davant la llei, i acusen Pedro Sánchez d'haver-la signat només pel seu interès personal que l'investissin. Els militars defensen que la Constitució espanyola indica que una de les missions de les Forces Armades és defensar la llei i també la justícia, i és per això que demanen als seus companys que en actiu que hi facin alguna cosa. L'associació, per cert, és la mateixa que l'any 2018 ja va promoure un manifest sobre Franco justificant el cop d'estat del 36.
Doncs bé, alguns polítics, evidentment, que ja s'han posat les mans al cap amb aquest manifest, les reaccions més contundents són des de la banda de Sumar, Íñigo Errejón, que ha demanat a Twitter que s'apliquin mesures contundents contra els militars retirats, i també la portaveu dels Comuns al Congrés, Aina Vidal, que ha admès preocupació en una entrevista a La Sexta.
Me preocupa, pero me preocupa en términos globales, es decir, no solo son los militares, son los altos tribunales, es el Consejo General del Poder Judicial, pues son los obispos. Es evidente que hay una estrategia por parte de la extrema derecha en la que el Partido Popular se ha abrazado a ella directamente.
El comunicat d'aquest grup de militars, que s'assuma a la llarga llista de posicionaments contraris a l'amnistia per part de grups vinculats a l'ultradreta, justament avui a la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz, s'hi ha convocat una altra jornada de protestes. És la quinzena ja des que es van anunciar les converses entre Junts i el PSOE per pactar l'amnistia. Anem-hi en directe per veure quina és la situació a aquesta hora. Roger Perciba, bona nit.
Sí, bona nit. Avui hi ha concentracions aquí a...
És la segona setmana consecutiva de concentracions aquí al carrer Ferraz. Unes concentracions que van començar el passat 3 de novembre. Ara la concentració es veu tranquil·la i veiem menys gent que altres dies. Un perfil més familiar, parelles, gent grans amb banderes. Per cert, hem vist també un negoci vinculat a les concentracions perquè hi ha molts venedors amb volants de banderes, però no hi veiem els joves amb el rostre cobert d'altres nits. Fa una estona, com han fet altres dies, han resat, i també hi ha un desplegament policial sensiblement inferior a altres nits, més discret.
Gràcies, Roger. Doncs estarem pendents, evidentment, com cada dia, d'aquesta convocatòria davant de la seu del PSOE. En aquests últims dies, aquestes protestes a Ferraz, s'hi han deixat veure diversos dirigents de Vox, com Santiago Abascal o Javier Ortega Smith, que ahir fins i tot es va enfrontar amb els agents. El govern espanyol i els sindicats del cos han sortit avui a denunciar la seva actitud i a defensar el dispositiu policial.
Les associacions de policia denuncien que Vox se les intenta apropiar, fins i tot els acusa de coaccionar els agents per forçar-los a rebel·lar-se contra el govern espanyol. En parla el delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín.
Es inadmisible que día tras día se esté intentando coaccionar a los responsables policiales como estamos viendo durante los pasados días. En particular, las declaraciones ayer de un diputado nacional en redes sociales y ante la UIP son especialmente graves al poner en duda la profesionalidad y rigor de sus actuaciones. La Policía Nacional está realizando un trabajo ejemplar con criterios estrictamente operativos en defensa de la democracia y la Constitución.
Per la seva banda, el sindicat Unió Federal de Policia també denuncia que la instrumentalització de la policia és un error greu. Remarquen que cap polític ha de dir als policies quina feina han de fer i pronostiquen que això tindrà un cost polític per Vox.
I qui tornarà a sortir demà al carrer és el Partit Popular, el partit que ha convocat pel migdia una concentració a Madrid per protestar contra la investidura de Sánchez i també contra la llei de l'amnistia. El líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, acaba de fer una piulada animant a participar-hi.
Ahora, más que nunca, es necesario levantar la voz y decir alto y claro que no nos rendiremos. Contamos contigo para defender nuestra Constitución, nuestra democracia y nuestro país. Yo también estaré este sábado en las calles de Madrid.
Aquest cop s'adhereixen a la concentració convocada per l'entitat on hi ha vinculada l'expolítica Rosa Díaz durant dècades al PSOE i després líder de UPyD. Vox també s'hi ha adherit. I avui és Mariano Rajoy, però, qui ha fet una crida a mantenir aquestes protestes. L'expresident espanyol mai va defensar les manifestacions, però sembla que ha canviat de parer. Avui ha defensat, a més, el 155 com a exemple de convivència per Catalunya.
Se ha dicho a lo largo de estos últimos años que se había producido una pacificación gracias al inicio de una etapa de diálogo. No, la pacificación consiste en aplicar la ley. Y cuando se aplica la ley, cuando se puso en marcha el 155, nadie volvió a intentar liquidar la Constitución y la ley porque sabían exactamente que había un instrumento que los podía poner, como se hizo en su día, en su sitio.
En una intervenció breu de 10 minuts, de fet, avui a primera hora, ha mencionat el 155, atenció, fins a 6 vegades. Sobre tota aquesta oposició a la investidura de Pedro Sánchez i especialment també sobre aquest comunicat dels militars fomentant aquest cop d'estat, li han preguntat a la directora de la Mira, Magda Gregori, què en pensa.
La resposta de la ultradreta reaccionària espanyola contra l'amnistia segueix. Els estaments judicials, econòmics i eclesiàstics s'han posicionat. però també ho han fet membres de l'exèrcit. La setmana passada va ser un grup de militars en actiu qui deia que estava disposat a vessar sang per defensar Espanya, i ara són una cinquantena de militars retirats del cos els que reclamen destituir Pedro Sánchez i convocar noves eleccions. No han entès que el nou president espanyol ha estat investit gràcies a uns acords plenament democràtics, perquè fer política en democràcia significa contraposar idees, dialogar i negociar. Potser tot això és conseqüència d'una transició que no va fer net. I per això, l'ultradreta encara intenta, sigui per la via política o fins i tot aferrant-se a l'exèrcit, guanyar el poder.
Gràcies, Magda. I tot això en paral·lel també a la presa de possessió de Pedro Sánchez, que avui, com dèiem, ha promès el càrrec davant el rei com a cap de l'Estat.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
L'acte s'ha fet complint tots els protocols, un acte sobri, però si es compara amb el de fa gairebé 4 anys, hi ha moltes diferències, sobretot, com dèiem abans, en l'actitud molt més seriosa aquesta vegada del rei Felip VI. A partir d'aquí, el proper pas ja és la travessa de ministeris, i atenció, perquè es podria endarrerir diversos dies. Podem hi sumar que posen traves als ministeris que assumiran. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bona nit.
Sí, bona nit. Sumar es quedarà 4 o 5 seients del Consell de Ministres. N'hi ha 3 que ja són segurs, amb nom i cognoms. Yolanda Díaz, que repeteix. Mónica García, que deixarà l'oposició a Ayuso a la Comunitat de Madrid. És la líder de Més Madrid i assumirà la cartera de Sanitat. I Ernest Urtas, una cultura. El que queda, o els dos que queden, són els que provoquen ara una nova batalla entre Sumar i Podem. Podem vol mantenir igualtat. El PSOE, però, la reclama. Díaz ha ofert ministeri a Nacho Álvarez, que és de Podem, fins ara número 2 de Ione Belarra, però Belarra el veta, perquè diuen que volen igualtat. Qui ha comunicat que no repetirà és Alberto Garzón, que abandona la política, i Joan Subirats, que deixarà universitats.
Ara, una altra cosa, Jordi, són els ministeris que es quedarà al PSOE, i aquí hi ha molt pocs noms clars. L'únic que explica l'entorn de Sánchez, de moment, és que vol que sigui un Consell de Ministres més polític, no?
Sí, bàsicament ho justifiquen per la necessitat d'haver de negociar molt més. Teresa Rivera mantindrà la cartera de transició ecològica, això sembla segur. La presidència espanyola de la Unió Europea fins a finals d'any implicaria també que Calviño i Álvarez es quedessin en aquest Consell de Ministres, però a partir d'aquí Marlaska, Llop, Raquel Sánchez, Miquel Iceta, tots quatre caurien del Consell de Ministres, i aquí és on arrenca la travessa també de ministres catalanes, amb Núria Parlon i Eva Granados en dansa. La titular d'Hisenda número 2 del PSOE, a priori continuarà, és María Jesús Montero, y hoy en feia broma a Telecinco.
Todos pendientes de que el presidente conforme un gobierno que, no tengo ninguna duda, va a ser un gobierno bueno para España, bueno para este país, para nuestra economía, para las mujeres, para los jóvenes. Tenemos tanta ilusión que estamos todos teléfono en mano.
L'entorn de Sánchez de Moncloa ha donat per fet durant el debat d'investidura, de fet durant tota la setmana, que el nomenament de ministres es precipitaria entre demà i diumenge, però ara quadra més la idea de madurar-ho tot fins la setmana entrant.
Doncs n'estarem també pendents. Gràcies, Jordi. Bona nit.
Bona nit.
I per cert, que malgrat l'oposició per part de certs sectors a Pedro Sánchez, la veritat és que la borsa espanyola ha reaccionat positivament a la seva investidura. L'IBEX 35 ha registrat aquest migdia el màxim nivell, atenció, des del febrer del 2020, just quan la pandèmia, recordem, va començar a fer estralls a casa nostra.
Avui acaba tancant amb 9.761 punts. Això vol dir que ha crescut un 0,94% respecte a ahir i un 4,15% des de principis de setmana. Es dona el cas que el segon millor tancament d'aquest any va ser el 27 de juliol, just 4 dies després de les eleccions. Més enllà d'Espanya, però, també ha sigut una jornada d'optimisme a les borses d'Europa, perquè la britànica, la italiana, la francesa i l'alemanya han tancat el divendres amb els millors registres que l'IBEX.
Un minut per arribar a un quart de nou. Ho ha avançat aquest matí al món a RAC1. Els impulsors de l'Operació Catalunya intentaran acollir-se a l'amnistia. Es tracta de polítics com Jorge Fernández Díaz o l'excomissari José Manuel Villarejo. Els seus advocats entenen que l'article pensat per exonerar els antiavalots que van carregar l'1 d'octubre també els podria beneficiar a ells.
Sí, els lletrats que porten les seves defenses celebren que l'amnistia obri una escletxa per enterrar les poques investigacions que s'han obert per conèixer l'abast i els responsables de l'Operació Catalunya. Algunes de les víctimes també han admès amb certa preocupació al món a RAC1 que hi ha aquesta possibilitat. Tot i això, confien que la llei es pugui acabar de polir durant el procés parlamentari. De fet, ja s'han obert converses amb els partits independentistes contactes per evitar que aquests casos es puguin tancar en fals.
Doncs bé, en aquest sentit, Pere Aragonès obre la porta esmenant la llei d'amnistia per millorar-ne el text i també per blindar-lo de possibles embats judicials. El president de la Generalitat, que ha assegurat aquest matí a Telecinco, que Esquerra intentarà anar més enllà de la proposta registrada al Congrés.
Un sí a la ley de amnistía y en el caso que se pueda hacer alguna mejora, pues si se puede hacer alguna mejora en el texto, nosotros no dejaremos de proponerla. En cualquier caso, es una ley compleja y lo más importante será la aplicación de la ley. Por lo tanto, no queremos dejar ningún resquicio para que se intente adulterar el sentido que tiene esta norma.
Aragonès també ha avisat Pedro Sánchez que als republicans no els tremolarà el pols a l'hora de retirar el suport si no compleix els acords. I qui també vol que el seu cas entri l'amnistia és Laura Borràs. Avui el Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de l'expresidenta del Parlament contra l'acord de la Junta Electoral Central que la va deixar sense escó quan la van condemnar, recordem, pel cas de la institució de les lletres catalanes. L'alt tribunal creu que, tot i que la sentència no és ferma, la condemna penal és incompatible amb un càrrec representatiu. I un dels casos que tot apunta que sí que quedarà inclòs en l'amnistia és la causa al Tribunal de Comptes de Madrid del procés contra els líders independentistes. Avui ha començat el judici que afecta els presidents Puigdemont, Mas i també una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, com per exemple Oriol Junqueras.
A tots ells els investiga per una presumpta responsabilitat comptable amb despeses per finançar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la seva promoció internacional. Les defenses han reiterat que la presència del Tribunal, la petició de la suspensió del procés, sobretot perquè amb la futura llei d'amnistia els acusats quedarien exempts de responsabilitat. Francesc Homs i Gonzalo Boye, dos dels advocats defensors, consideren que és un procés sense sentit.
De sentit és evident que no en té a ulls de qualsevol ciutadà, però és que no és que no tingui sentit això, és que ja no tenia sentit la mateixa demanda, no té sentit tot el que ha passat fins ara, no?
La verdad que nosotros no esperamos nada ni de hoy ni de este procedimiento, es un procedimiento extraño, bastante sui generis, en el cual se están vulnerando los derechos de todos los afectados.
En canvi, Artur Mas no les té totes. En una entrevista a TV3 ha recordat que altres cops ja ha quedat escaldat amb el Tribunal de Comptes.
Jo tinc una posició una mica ambivalent, perquè pensi que jo ja tinc experiència amb judicis en el Tribunal de Comptes. Aquesta experiència ha estat altíssimament negativa. Ara estem en un escenari diferent, perquè hi ha el marc de la llei d'amnistia. Però aquesta llei ara és un projecte de llei. S'ha de convertir en una llei, ha de passar el filtre del Tribunal Constitucional i després els tribunals l'han d'aplicar. Per tant, no estem parlant de 4 dies...
El procés judicial ha de concretar la quantitat que el Tribunal de Comptes exigirà als acusats i que va dels 3 als 5 milions d'euros.
Les 8 i pràcticament 18 minuts, enmig de tot aquest context polític a l'Estat, el PSC seria la primera força al Parlament si ara es fessin eleccions, i ho seria amb una majoria àmplia. La victòria socialista contrasta amb la patacada a les files independentistes, que per primer cop els últims anys no sumarien majoria absoluta. Són dades de l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. La repassem amb la Sílvia Solanes i el Pol Prats.
Els de Salvador Illa es disparen.
Dels 33 diputats actuals podrien arribar als 45, superant de llarg Esquerra, que quedarien segons. Segons les dades del CEO, aquest augment s'explica per persones que es van abstenir a les últimes eleccions i ara triarien el PSC i per exvotants de Ciutadans. Els comuns també pujarien fins a 6 diputats.
L'independentisme no suma.
Esquerra aguanta el tipus i mantindria resultats. Fins i tot en el millor dels casos podria pujar un diputat. No és el cas de Junts i la CUP. Junts cau significativament i dels 32 escons actuals es quedarien 24 com a màxim. Els copaires podrien arribar a perdre en la meitat. Fent càlculs sumant la banda alta de la forquilla, els tres arribarien a 66 diputats, a 2 de la majoria absoluta.
Moviments de fitxes a les dretes.
Ciutadans desapareix del mapa i els seus votants van al PSC, però també al PP, que es dispara. Dels 3 escons que tenen ara els populars, podrien arribar als 17. A Vox no li van tan bé les coses i podrien perdre fins a 5.
Els líders més ben valorats.
Els que tenen més grau d'aprovació per aquest ordre són Oriol Junqueras, Pere Aragonès, Ernest Urtasun, Jessica Albiach, Salvador Illa i Míriam Nogueras.
Doncs bé, el PSC, que és optimista amb aquestes dades, però de moment vol ser prudent. La seva portaveu al Parlament, Alicia Romero, valora la feina feta els últims mesos.
Les enquestes del CEO són una foto fixa del moment. És veritat que en aquests darrers dies doncs hem pogut tots, no? Crec que ha sigut un seguiment molt unànim aquest debat d'investidura. Crec que la gent està contenta de que no governi la dreta i l'ultradreta a Espanya. I per tant, doncs, crec que això doncs, és un motiu de satisfacció, probablement d'aquesta resposta en aquesta enquesta. Però és una foto concreta.
Una feina que passa per haver tancat l'acord per la llei de l'amnistia. Doncs bé, segons l'enquesta del CEO, 6 de cada 10 catalans li donen suport, Sílvia.
Els que més la compren són els votants d'esquerres, encara que hi ha un 20% de votants que es defineixen de dretes que també la compren. En el cas dels votants independentistes són pràcticament el 100%, mentre que els socialistes estan més dividits. I pel que fa al suport a la independència, el no segueix per damunt del sí com en els últims anys. De tota manera, en un referèndum acordat guanyaria el sí, ja que bona part del votant contrari a la independència es quedaria a casa.
I d'altra banda, aquesta onada del CEO també pregunta, atenció, sobre tradicions com els castells o la castanyada. L'enquesta assegura que la meitat dels catalans encara prefereixen les castanyes i els panellets abans que les carbasses de Halloween, Sergi Giró.
50% només celebra castanyada i 3 de cada 10 combinen les dues tradicions. Només un 3% dels catalans assegura que celebra única i exclusivament la festa anglosaxona. Per edats, els més grans de 50 anys i els joves de 25 a 34 són els que tendeixen a fer sobretot castanyada. La franja mitjana de 35 a 50 combinen les dues celebracions. Pel que fa als castells, més de la meitat dels nascuts a Catalunya o fora de l'Estat creuen que és una activitat segura. En canvi, els nascuts a altres comunitats no ho veuen tan clar. Les colles que venen al cap als encastats són els Xiquets de Valls, sense diferenciar entre la vella i la jove, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Vilafranca. Però un 3% de la població no sap què són els castells. Més enllà de les tradicions, aquest CEO també pregunta per l'ús dels mitjans. Els més joves s'informen a través de les xarxes socials, la televisió, i se'n fien força dels seus coneguts. A mesura que creix l'edat, la televisió es consolida i el diari i la ràdio passen per davant de les xarxes i l'entorn social.
Les 8 i 21 minuts, més enllà de la política, el Tribunal Administratiu de l'Esport, ho dèiem abans, ha inhabilitat a Luis Rubiales durant 3 anys. Això és exactament la mateixa sanció que ja li havia imposat la FIFA fa 15 dies. Segons ha avançat el portal Iusport, el TAT ha castigat a l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol amb dues faltes greus, Joan Camí.
Una pel petó no consentit a Jennifer Hermoso i l'altra per tocar-se els genitals durant la celebració del Mundial des de la llotja de l'estadi de Sydney. Dues sancions d'un any i mig cadascuna que se sumen als 3 anys que Rubiales estarà inhabilitat. De fet, és el mateix temps en què el va sancionar la FIFA fa un mes. Aleshores, Rubiales va recórrer la decisió del màxim organisme del futbol mundial i en el cas del TAT, la sanció és definitiva i si Rubiales vol apel·lar, ho haurà de fer davant la justícia ordinària. D'altra banda, el Consell Superior d'Esports ha presentat aquest divendres una petició raonada al TAT perquè s'acceleri el procés electoral a la Federació Espanyola de Futbol.
Gràcies, Joan. Després repassem la resta dels esports. Fins ara.
Fins ara.
I a tot això, el jutge envia a judici al periodista Saúl Gordillo per un cas d'assetjament sexual. El magistrat ha tancat la instrucció i dona 10 dies a les acusacions perquè presentin els seus escrits.
La víctima és una treballadora del principal mitjà de comunicació que dirigia Gordillo. L'acusa de fer-li tocaments no consentits durant una festa de Nadal l'any passat. Segons la interlocutòria, l'agressió va provocar estrès posttraumàtic a la noia que encara no s'ha recuperat. El jutjat també rebutja arxivar les actuacions, com defensava la defensa, que argumentava que tot el que va passar va ser consentit. El jutge diu que no li correspon valorar el consentiment en aquesta fase processal i és per això que envia el cas a judici.
7 minuts i arribarem a 8:45. Al Pròxim Orient, Israel ha autoritzat l'entrada de camions amb combustible a Gaza. El govern hebreu permetrà l'entrada de 2 vehicles al dia pel pas de Rafah. Només avui han portat 150.000 litres de fuel, un combustible que servirà per abastir els hospitals, que no funcionen perquè no poden generar electricitat, també per recuperar les comunicacions i per reactivar les plantes desalinitzadores que han de potabilitzar l'aigua.
Ara bé, les organitzacions humanitàries avisen que amb això no n'hi ha ni per començar. El director de l'Hospital Al-Shifa, el més gran de Gaza, alerta que hi ha unes 7.000 persones atrapades al centre entre pacients, personal mèdic i evacuats, i que no tenen electricitat ni menjar ni aigua. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, alerta que res del que està passant al Pròxim Orient té cap mena de justificació.
Let me be clear.
Seré clar. Els atacs de Hamas i altres grups armats a Israel, la mort de 1.200 persones i el segrest de més de 200 hostatges són del tot injustificables, però l'assassinat d'almenys 11.500 palestins, deixar els hospitals de Gaza fora de servei, la magnitud d'aquesta resposta d'Israel és cada vegada més injustificable.
L'OMS alerta que s'estan detectant milers de casos de malalties infeccioses a Gaza, sobretot entre la població desplaçada.
I mentrestant Israel continua atacant el nord de Gaza i avisa que avançarà cap a altres àrees de la franja, tot plegat després que l'exèrcit israelià hagi trobat les últimes hores els dos primers cadàvers d'hostatges en territori palestí.
Tot i això no els han localitzat dins l'hospital Al-Shifa. Benjamin Netanyahu justificava l'atac de l'exèrcit hebreu a aquestes instal·lacions del centre de salut de la franja perquè deia que les seves informacions apuntaven que alguns hostatges hi estaven retinguts. detinguts. El primer ministre israelià, però, diu que si els han trobat en un edifici proper a l'hospital és perquè Hamas els hi ha traslladat. Netanyahu també ha insistit en una entrevista a la cadena nord-americana CBS que sense l'alliberament dels hostatges no hi haurà treva.
Hi haurà un alto el foc temporal si podem recuperar els nostres hostatges. No cal que digui que estem fent tot el possible i és part dels tres objectius d'aquesta guerra. Primer, destruir Hamas. Segon, retornar els nostres hostatges a Israel. I tercer, garantir que aquesta amenaça terrorista mai no torni a sorgir a Gaza i que Gaza tingui un futur diferent.
Les víctimes que han trobat les últimes hores són una dona de 65 anys i una militar de 19 anys.
Les 8:25, la Guàrdia Urbana de Barcelona conclou que la causa de l'accident en què va morir l'exboxejador Xavi Moya va ser una peça de cautxú. Així queda reflectit en l'informe que la policia ha enviat avui al jutjat que investiga el cas.
És un detall rellevant perquè coincideix amb la versió de la família que denuncia que Moya, que en el seu moment de l'accident anava en moto, va xocar amb un separador que estava mal senyalitzat. La família de Moya ha celebrat aquestes conclusions en un comunicat. Diuen que l'informe els dona la raó i reiteren que la responsabilitat recau en l'Ajuntament. De fet, fa unes setmanes ja van anunciar que acusaran d'homicidi imprudent els encarregats de la seguretat viària del tram del carrer Aragó on va passar el sinistre.
Precisament un motorista ha mort avui en un accident, en aquest cas a la C32 a Argentona, al Maresme.
Ha passat a primera hora de la tarda per causes que s'investiguen. El conductor de la moto ha topat amb un turisme, ha caigut a terra i un altre cotxe l'ha atropellat. Amb aquestes ja són 133 les persones que han mort en accidents de trànsit des de que va començar l'any.
I encara vinculat amb trànsit, Aiguaviva, el gironès, la policia ha detingut un home que ahir va intentar saltar-se un control amb un cotxe robat i sense permís de conduir.
Va passar en un control a la P7 a Riudellots de la Selva. L'arrestat va intentar esquivar-lo i va girar cua a tota velocitat. Durant la fugida va estar a punt d'atropellar un agent, va posar en perill la resta d'usuaris de la via i va xocar contra un cotxe dels Mossos. Per tot plegat, l'acusen de robatori, de danys, d'atemptat a l'autoritat i també de negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmnia. A més, tenia dues ordres judicials de crida i cerca, una d'elles amb l'ingrés a la presó.
I encara un últim apunt de successos. Han detingut un home a Terrassa per agredir una menor d'edat i també el seu oncle amb discapacitat per motius ideològics.
Va passar dijous de la setmana passada. Segons explica la policia, l'arrestat va atacar de forma sobtada l'home que anava en cadira de rodes perquè duia un clauer amb la bandera espanyola. Tant la víctima com l'acompanyant expliquen que l'agressor també els va insultar. El detingut se l'acusa d'un delicte d'odi.
L'Hospital de Sant Joan de Déu va fer una simulació amb maniquins per preparar la intervenció de les dues nenes siameses de Mauritània. És la primera vegada que el centre feia una operació d'aquestes característiques i l'equip mèdic va preparar-ho tot per garantir que la separació dels nadons es feia amb èxit. Les nenes s'estan recuperant i la setmana que ve podran tornar ja a casa a Marpoyato.
La Khadija i la Xeribe van néixer el 8 d'octubre unides per la part superior de l'abdomen, compartint fetge i amb un únic cordó umbilical. Davant la impossibilitat de separar les a Mauritània, els metges es van posar en contacte amb Sant Joan de Déu i es va iniciar el procediment. La preparació de la intervenció es va fer durant una setmana, amb una simulació a través de tecnologia 3D. Ho explica Xavier Terrado, cap del Servei de Cirurgia Pediàtrica.
Vam simular tant anatòmicament la zona de fusió al fetge com la situació general i tot el procés quirúrgic, incloent, com dic, l'anestèsia, el procediment quirúrgic i el postquirúrgic. Llavors, això el que ens permet és anticipar escenaris de dificultat.
Les nenes ja són a planta i evolucionen bé. Està previst que la setmana que ve tornin a casa a Mauritània. Caldrà revisar-les periòdicament, però podran fer vida normal a partir d'ara.
2 minuts per 9:15. Tot just queda una setmana pel Black Friday i la Generalitat alerta que algunes empreses i establiments aprofiten aquesta campanya per fer descomptes falsos. De fet, el govern podria rebre fins a 1 milió d'euros en concepte de multes que va posar per la campanya de l'any passat.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El Departament d'Empresa i Treball va fer inspeccions a 70 empreses i va trobar irregularitats en una cinquantena.
A tots aquells establiments els han obert un expedient sancionador. De moment el govern ja ha imposat multes per un valor de 430.000 euros per competència deslleial. L'Agència Catalana de Consum encara ha de resoldre 9 expedients més per irregularitats amb els preus que poden acabar amb multes que sumen un import total de més de 500.000 euros. El director general de Comerç, Jordi Torrades, explica a RAC1 les trampes que fan aquests establiments.
Aquests productes, el dia que tu anuncies el descompte, ha de ser el més baix dels 30 dies anteriors. Per tant, això era el principal incompliment. És a dir, aquell preu tu el compares, lògicament, amb un preu. Escolta, valia, això valia 12 i ara val 10. Doncs a la millor aquell producte, en un moment donat, dels 30 dies anteriors, havia costat menys. I, per tant, vol dir que no era el preu més baix dels 30 dies anteriors.
Aquest any ja ha començat a controlar el preu d'alguns productes.
Tot i que encara falti una setmana per aquest Black Friday, ja fa dies que algunes empreses ofereixen descomptes a dojo. Hi ha botigues que fins i tot han arribat a convertir el dia de descomptes en una tardor negra. Doncs bé, alguns experts apunten que aquesta estratègia pot tenir justament l'efecte contrari, que els consumidors se n'acabin cansant. Adrià de les Heres.
Els experts diuen que una promoció ha de tenir un principi i un final i ha de durar poc. Tres característiques que el Black Friday ha deixat de complir. El professor de la UOC, Cristian Castillo, i la de la UB, Maria Lluïsa Mel, toquen el crostó a les empreses que allarguen els descomptes perquè provoquen que la clientela perdi l'interès.
Estem habituant, no?, a veure ofertes durant molt de temps, doncs és molt fàcil que el consumidor s'acabi acostumant i s'acabi fins i tot cansant, i aquest esgotament doncs al final pot acabar afectant.
Una promoció ha de tenir un dia, dos dies o tres dies, perquè si tu ho allargues, desvirtues l'interès del client.
Però destaquen una part positiva. Amb tantes ofertes i durant tants dies, els consumidors fan menys compres compulsives.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Fem una pausa breu i de seguida ens anem cap a Badalona perquè la ciutat ja ha encès aquesta tarda els llums de Nadal. Tornem ara.
Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostra i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid, converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Les 8 i pràcticament 33 minuts, ara que parlàvem del Black Friday, que sempre és doncs, uns dies abans del Nadal, hem de parlar precisament de que Badalona ja ha encès avui els llums. Ho ha fet fa una hora i mitja a la plaça de la Vila i s'ha convertit en la ciutat més matinera a començar a fer aquesta campanya nadalenca, fins i tot per davant de la seva gran competidora, que és Vigo. Ara bé, per veure com lluirà aquest arbre de grans dimensions que ha instal·lat l'alcalde Xavier García Albiol, haurem d'esperar fins demà, al punt on hi ha aquest arbre, al barri del Gorg de Badalona, i tenim la Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit.
Bona nit. Es tracta d'una construcció metàl·lica de 40 metres d'alt i 15 de diàmetre que conté més de 80.000 llums píxel. Ara mateix estan ultimant aquí els detalls de la seva encesa oficial, que serà demà a 6:15 de la tarda. Es farà amb un acte que combinarà il·luminació i música i estarà encapçalat per l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol. Ell pretén convertir Badalona en un referent de les festes de Nadal i això, de moment, és el que opinen els habitants del seu municipi.
Em sembla molt maco. M'agrada molt, la veritat, molt alt. Està guapo, sí. M'impacta molt. És molt gran i trobo que quan estigui il·luminat estarà preciós.
I espero que cada any lo pongan. Ha sido una muy buena iniciativa.
Molt bé, és molt bonic, molt gran.
No, la veritat és que impressiona. I suposo que també el fet de posar-lo aquí donarà més vida a lo que és el barri i la zona.
Malgrat tot el ressò que ha tingut la lluita entre Badalona i Vigo per veure qui té l'arbre més gros, finalment no serà cap d'aquests dos. El guanyador serà el de Granada, que farà, atenció, 57 metres d'alçada.
8:34 i aquesta hora el Teatre Goya de Barcelona acull la primera funció dels Conqueridors. És la nova comèdia que signa Ramon Madaula i que mostra des de dins els secrets d'un rodatge televisiu. Un centenar d'oients del Versió RAC1 participen en aquesta primera funció que ha començat fa poca estona. Anem cap allà. Maria Cusó, bona nit.
Bona nit. Passaven pocs minuts de les 8 quan s'han apagat els llums d'aquesta primera funció dels Conqueridors. L'ambient a l'entrada del Goya era d'expectació calmada, emoció entre els espectadors per veure aquesta obra on Ramon Madaula reviu, en to de comèdia, Jaume I el Conqueridor. Ho explicava l'autor.
És un artefacte de quilòmetre zero. És teatre que parla de nosaltres i que, almenys en el meu cas, no pretén res més que entretenir, tractar bé l'espectador, parlar-li de nosaltres, de la nostra història, a la vegada divertir-lo.
De l'escenari acompanyant Ramon Madaula també hi ha Roger Coma, Xavier Bertran, Mònica Glaenzel i Vanessa Segura.
I el programa Escena 25 amplia els descomptes fins als 30 anys. A més, també incorpora nous espectacles a l'oferta, com ara festivals estius com el Sónar, el Cruïlla o el Canet Rock, entre d'altres. La iniciativa, que ara es dirà Cultura Jove, i que pretén ser una nova plataforma que vol fer la cultura més accessible pels més joves. Marc Simón.
Els preus de les entrades descomptades aniran des dels 5 fins als 20 euros en funció del cost original. Ara l'edat dels beneficiaris ha passat dels 25 anys als 30 i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha explicat que ho han fet per equiparar-se a altres polítiques destinades als joves.
Estem anivellant a tota la resta de polítiques per joves, com és el carnet jove, la T-jove, arriba als 30 i, per tant, així arribem a tots en el mateix espai. D'aquesta manera, doncs, el que fem és que acompanyem, no, els joves en els anys on majoritàriament no tenen molts recursos. No?
Cultura Jove ja està oberta i compta amb 14.500 entrades de diversos espectacles. En un inici, la plataforma inclourà teatre, música, dansa i circ, però s'està treballant per oferir també en un futur art o cinema. Qui vulgui gaudir dels beneficis haurà de registrar-se al portal web culturajove.cat.
I d'altra banda, el Museu de la Xocolata de Barcelona estrena una exposició inspirada en l'artista Joan Miró, porta per títol Artsania i consta de 9 peces úniques creades pel xocolater Estefan Leroux.
El francès es va crear en un acte privat amb la Fundació Joan Miró i ha fet servir uns 100 quilos de xocolata per representar diversos símbols de l'imaginari de Miró, com ara la pintura Dona i ocell. L'exposició és una coproducció entre el Museu de la Xocolata i la marca de xocolata belga Volcolat. Una de les peces més icòniques de l'exposició és Architecture, inspirada en la fundació de l'arquitecte català Josep Maria Sert. La instal·lació es podrà veure fins al març de l'any que ve.
8:37 i als cinemes avui arriba la prequela dels Jocs de la Fam.
Mr. Snow, after everything you've seen out there in the world.
Es titula Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, i explica el passat del president Snow, que és el dolent a les pel·lícules anteriors, i també l'origen dels jocs. I pel que fa a les estrenes de casa nostra, avui arriba a la pantalla gran Ruta Salvatge, del director Marc Recha.
Hola, tia. Què voleu?
Si mantinga lluny d'aquests homes.
És un western rodat a la Cerdanya sobre una dona que decideix fer un tomb a la seva vida i que vol convertir-se en pilot d'avioneta. I avui divendres és dia d'estrenes musicals i comencem pel més nou dels Tiets.
Pujo el cotxe i tornem a casa.
El duet de Mataró, que ha publicat aquest Tornem a casa, un tema que vol ser el començament d'una era després de l'èxit del seu disc anterior, Epic Solete, i també han tret disc Els Catarres. Invencibles és el disc en què celebren els 10 anys de carrera i ja reversionen alguns dels seus grans èxits amb artistes com els Stay Homes, els Figaflaues, els Amics de les Arts o també Joan Dausà o Lluís Llach. I qui també ha publicat disc és Dolly Parton. Rockstar és un àlbum on la cantant ha sorprès amb un canvi de registre, reversionant el rock clàssic com aquest Wrecking Ball, juntament amb Miley Cyrus. I el canadenc Drake ha tret a la llum la segona part del seu últim disc, For All the Dogs, Scary Hours Edition. El raper que ha publicat 6 cançons noves com aquesta You Broke My Head. I en reggaeton, Ozuna també publica disc.
Dígale que estoy en la disco pensando en mi bebé. Le mando foto, pero ella ni...
Es diu Cosmo i inclou col·laboracions amb Jay Cortez, Anuel AA i aquesta Vocation, juntament amb David Guetta, que ha presentat aquesta matinada als Grammy Llatins. Minuts per arribar a les 9 de la nit, moment per repassar la resta dels esports. De nou amb el Joan Camí. Joan, bona nit.
Bona nit.
Avui el Barça que torna al Palau després de la dura derrota contra el Baskonia.
Sí, els blaugrana reben des de 8:45 al València a la setena jornada de l'Eurolliga.
Doncs anem cap a RAC més 1. Xavi Puig, bona nit.
Bona nit, ara.
Com ha començat això?
No ho sé, doncs el moment ha començat bé en aquesta novena jornada. El Barça, Dani, guanyant de 4.
10-6, 5:44 per al final del primer quart en aquest duel de la part alta de l'Eurolliga. El Barça, 2 derrotes, el València, 3 derrotes, ara triple de la Provítola, que no hi va, lluita bé el rebot ofensiu al Barça, compte que s'ha endut una patacada. Nikola Kalinic, 5:36 per al final del primer quart, igualtat, però el Barça una mica millor, Barça 10, València 6.
És 4, però tot just acaba de començar el partit, Anna.
Gràcies, Xavi, ho seguirem també al 9-0, més coses també amb futbol. Avui nova jornada de partits de seleccions amb 4 destacats, Joan.
L'Albània del jugador de l'Espanyol Keidi Vare i el català Ivan Balliu s'ha classificat per l'Eurocopa després d'empatar 1 contra Moldàvia, 8:45, 2 partits amb representació del Barça, la Polònia de Lewandowski, que rep la República Txeca, i Dinamarca-Eslovènia amb Christensen. I a les 9, Espanya sub-21 rebrà Hongria amb 2 jugadors del Girona, Arnau i Pablo Torre, i Fermín López, titular del Barça. I com sol ser habitual en les aturades per seleccions, hi ha un bon grapat de lesionats. El blaugrana Marc-André Ter Stegen haurà d'abandonar la concentració de la selecció alemanya per lesió, ho ha confirmat el seleccionador Julian Nagelsmann, que ha explicat que demà ja estarà de tornada a Barcelona per uns dolors a l'esquena. El Madrid ha confirmat que Camavinga té un trencament del lligament extern del genoll dret, estarà de 8 a 10 setmanes de baixa, i atenció amb Vinícius, perquè aquesta matinada ha acabat lesionat amb el Brasil i també ha abandonat la concentració del seu país a l'espera de més proves.
I ja tenim també els horaris de les últimes 2 jornades de l'any 2023, tant a primera com també a segona divisió.
El Barça acabarà l'any amb la visita al camp del València dissabte 16 de desembre a les 9 del vespre i rebrà l'Almeria dimecres 20 a les 7 de la tarda. El Girona, de la seva banda, rebrà l'Alavés dilluns 18 de desembre a les 9 de la nit i acabarà el 2023 visitant el Betis el dijous 21 de desembre a les 7 de la tarda. I a segona divisió, els últims 2 partits de l'any de l'Espanyol seran al camp de l'Andorra dissabte 16 de desembre a 6:45 i a casa contra el Burgos 3 dies després.
Encara en futbol, han sancionat a l'Everton amb la pèrdua de 10 punts a la Premier League.
Per trencar les regles financeres i de sostenibilitat de la Premier durant la temporada 21-22, 10 punts que li costaran baixar de la 14a posició amb 14 punts a la penúltima, és a dir, en zona de descens amb només 4 i a 5 de la salvació. El club de Liverpool ja ha reaccionat assegurant trobar-se en estat de xoc i decebuts, a la vegada que asseguren que es miraran, diuen textualment, amb gran interès als altres casos que hi ha en curs, com el del Manchester City, acusat d'una qüestió similar.
Hi ha alguna cosa més, Joan?
Que Carlos Alcaraz s'enfrontarà a Novak Djokovic en una de les semifinals de la Copa Masters després que el murcià s'hagi imposat a Medvedev per 2-16-0.
Gràcies, Joan, que vagi bé, bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
I a les 8 i pràcticament 43 minuts, moment pel temps, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el torró t'ofereix aquesta secció.
Hem tingut una setmana, dèiem, de Dragon Khan, amb pujada, sí, i baixada de temperatures. Aquest cap de setmana, què?
Aquest cap de setmana toca que tornin a pujar. Avui han baixat, no tot arreu, hi ha algun sector del litoral tarragoní, de les Terres de l'Ebre, que s'han mantingut les temperatures, o han pujat una mica més, però bé, en molts casos, 2, 3, 4, 5, 6 graus menys que ahir. Sí que és cert que encara hem arribat a 22, 23, 24 en àrees de les comarques de Tarragona, 20 graus en algun sector de les de Barcelona i Lleida, però bé, en general de 15, 18, 19, per tant no són temperatures tan altes, per exemple, com les que teníem ahir o altres dies d'aquesta setmana, que el que dèiem, hem anat pujant i baixant les temperatures. Demà serà més fàcil arribar als 20 graus o passar-los lleugerament. De fet, on notarem l'augment de temperatures més clar demà és a les comarques de Girona, Barcelona i cap a l'àrea del Pirineu i el Prepirineu. Cap a la plana de Lleida, cap al sud del país, temperatures més estables respecte a les d'avui. Diumenge sí que l'augment serà més general. No farà la calor que vam tenir fa uns dies amb màximes que s'acostaven als 30 graus, però bé, de 20 a 24 graus sovintejaran les temperatures de dia a les hores centrals del dia aquest cap de setmana. Això sí, les nits una mica més fredes, demà ja veurem amb temperatures una mica més baixes. De precipitacions, malauradament, de nou, no se n'esperen. Sí que demà hi haurà alguns núvols baixos al matí, algunes boires, boirines, cel emblanquinat, però bé, serà un cap de setmana en conjunt assolellat, amb un sol més efectiu, podríem dir, diumenge, I, per cert, avui hi ha el pic màxim dels laònits, que és una pluja d'estels, que no és de les més espectaculars que tenim a l'any.
Però es pot veure...
Es veu al llarg del mes de novembre, es van veient, i avui tenim el pic màxim, a més la lluna ja s'ha posat, una lluna creixent que estava al 20%, un poc gran, ja s'ha posat, per tant no ens molestarà.
No veiem, per si hi ha visibilitat.
Però, clar,
eh?
Visibilitat, és a dir, la lluna no ens molestarà, però sí que hi ha algunes comarques, sobretot de del nord del país, que hi ha núvols que poden dificultar una mica. Però bé, amb paciència i si ens aguanta la son, cap a la matinada, sobretot, doncs una zona allunyada de nuclis urbans, si es pot, o si més no, que la llum et quedi per sota dels ulls, doncs es poden veure alguns estels fugaços que viatgen, són molt ràpids, van a uns 70 km per segon, que vindrien a ser 250.000 km per hora, per tant, una mica vistos i no vistos.
Has d'estar atent.
És un cometa que...
I tenia el desig pensat.
Sí, també l'ho pensava, perquè va molt això, va per feina. És un cometa que tornarà a passar per aquí l'any 2031, i quan passem per la zona per on ha circulat ell, doncs agafem aquestes restes d'aquest cometa. El 2031, d'aquí 7 anys, segur que serà una pluja més espectacular. Ja ho explicarem, aquí no, no ho
ja fem. Ja ens ho apuntem al calendari.
Quedem d'aquí 7 anys per explicar-ho.
Gràcies, Abel, fins després.
Fins ara.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Tres quarts de nou.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora, la tertúlia d'aquest divendres 17 de novembre, avui amb el periodista Dani Sánchez Ugar. Com estàs, Dani?
Molt bé,
bona nit. També la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Què tal, Sílvia?
Hola, bon vespre, bona nit.
L'Oriol Ribet, periodista i filòleg. Què tal, Oriol? Ai, que t'enganxo aquí seient, traient de la jaqueta encara.
Arriba i moldre.
Veus que bé? I la Dolors Camats, experta en economia social. Què tal, Dolors? Com estàs?
Bona nit.
A veure, ara de seguida, no patiu, parlarem de Pedro Sánchez, d'aquests noms que sonen per la travessa de ministres, d'aquest comunicat que han fet aquests exmilitars, de les ales del CEO, però abans ja sabeu que... A veure, avui és divendres i venim de dies molt intensos i també acabarem parlant d'una altra qüestió. A veure, Nieto, posa'm una musiqueta de Nadal, va. Ja ho sé que és 17 de novembre, però just d'aquí a menys d'una setmana, dijous, obriran els llums de Nadal a Barcelona. Avui, però, la primera ciutat que ho ha fet és Badalona, ho ha fet a 6:45 de la tarda, avui els llums, i demà aquest arbre gegant de 40 metres, el que jo crec que n'hem parlat des de finals de setembre, no? Potser, de l'arbre de...
Ha sigut una bona campanya. Bé, una bona campanya. Com a mínim perquè se'n parlés de Badalona, se n'ha parlat. Si això és el que perseguia, ho aconseguia.
Home, anava a dir, sí, com a mínim de parlar-ne se n'ha parlat, i deixeu-me que anem un moment en directe cap a Badalona, que hi ha la Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit.
Bona nit, m'encanta aquesta sintonia que m'heu posat.
Ah, mira, això és cosa del Jordi Nieto, del nostre tècnic, vull dir que...
Doncs m'agrada molt.
Mira, estarà content. A veure, ens confirmes, han obert els llums aquesta tarda, no? Els llums de Badalona, no els de l'arbre, eh?
Sí, exacte, els llums de Badalona estan tots oberts, però he de dir que aquí al voltant de l'arbre no n'hi ha gaires, és a dir, t'has d'apropar a l'avinguda més propera, que és la de Marquès de Montroig, al costat de la parada de metro de Gorg, i allà sí que és veritat que trobes els típics llums de Nadal amb volves de neu, estrelles, etc, tots oberts, però aquí al voltant de l'arbre no hi ha llums penjats, i jo crec que, això és opinió personal, però crec que és per no robar-li protagonisme a aquest gran arbre, que de veritat, jo estic aquí sota i és espectacular, eh?
Ah, sí, on està exactament ubicat aquest arbre, per qui no conegui Badalona, que suposo que hi haurà molta gent també que aprofitarà per fer aquest turisme intern i anar a veure l'arbre de Badalona. On està ubicat, Mireia?
Doncs està a la plaça del president Tarradellas, que és just davant de la parada de metro de Gorg, al barri del Gorg, d'aquí de Badalona.
I deies que t'ha impressionat a tu aquest arbre, vull dir, es noten aquests 40 metres.
És molt alt, és a dir, si t'hi apropes i estàs just a sota, et sents molt petit, i us heu d'imaginar una estructura metàl·lica en forma d'arbre, òbviament. A dalt li han col·locat una estrella, que jo això no ho sabia fins que he arribat, i una llumeta de color vermell que tenen tots els edificis molt alts perquè els objectes voladors, avions, avionetes, etc, no hi xoquin.
Clar. Exacte. Però ara, Mireia, no està encès, no? Vull dir...
No, ara no està encès. Sí que és veritat que jo he arribat a quarts de vuit del vespre i estaven fent proves de llum i de so. Després han parat durant una estona i ara ho han tornat a fer, ara estan fent proves de llum. Hi ha un cercle vermell que puja i baixa de l'arbre, que amb aquests llums LED que té, que en té més de 80.000, tot l'arbre, i estan fent les últimes proves. Quan he arribat, m'han dit que hi havia una part d'aquest arbre que havia tingut algun problema, però ara em sembla que ja està resolt perquè estan marxant molts dels operaris que hi havia abans.
Esperem. Sílvia, que veig preguntes a la taula, dubtes. Què passa?
El tema Nadal és... Mireia i jo, llums de Nadal, som un tàndem. Com és l'estrella aquesta? Perquè la de Vigo, el senyor aquell, l'alcalde, va dir...
Senyor aquell, Manuel Caballero.
El Caballero va dir que l'arbre feia 44 metres, però l'estrella, que jo venia pensant com s'aguanta, la de Vigo, fa 19 metres.
Clar, jo crec que
també ha volgut tenir-la més gran, també, l'estrella. I aquesta estrella com és, Mireia?
És una estrella molt gran, no et sé dir exactament quants metres fa, jo crec que calculen 40 metres des del terra fins a dalt de tot, comptant l'estrella inclosa. Però és una estrella molt gran que té moltes puntes, diguéssim, no és la típica estrella amb cinc puntes, sinó que en té moltes... És amb...
Com la de la Sagrada Família, una mica, potser,
exacte,
no?
Com una rodona, però en forma d'estrella, sí.
Com un virus. Sí.
En relleu.
Mira, es porta molt
com
això.
Un virus que el centre no és tan gran.
Sembla. Pot ser que sigui de 12 puntes, bueno, no sé, ja ho buscarem. Si no, ara, Mireia... Mira, fem una cosa, ens envies una fotografia i jo els ensenyo a la Sílvia, el Dani, la Dolors i l'Oriol.
Perfecte, i em poso a comptar les puntes ara.
Escolta, Mireia, deixem aquí a l'arbre a veure si acosta gent o si fan alguna prova més i després cap al final de la tertúlia tornem a parlar amb tu perquè ens ho expliquis amb més detall, d'acord?
Perfecte, aquí em quedaré.
Vinga, esperem la foto, fins ara.
Fins ara.
Va, si us sembla, fem una pausa d'aquesta incursió al Nadal que hem fet avui el 17 de novembre i de seguida ens posem amb les qüestions d'actualitat d'avui, d'aquesta setmana que ens ha deixat aquesta investidura de Pedro Sánchez. Tornem de seguida.
RAC 1. Arribar a casa i refrescar-te a la piscina? Prendre el sol a l'àrea de relax? Cremar calories entrenant al gimnàs? O prefereixes concentrar-te en els teus projectes al coworking? Pisos d'obra nova, Porta Barcelona, des de 274.000 euros més IVA. Informa-te'n a corf.cat.
No et perdis la pel·lícula catalana més trencadora dels últims anys. Guanyadora de l'Espiga d'Or del Festival de Cinema de Valladolid. La imatge permanent. Una comèdia única en la seva espècie. Estrena avui divendres al cinema.
Qui ja coneix Plusfresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plusfresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plusfresc, el súper que t'estima.
Marta Nieto i Marina Salas, guanyadores d'un Premi Max com a millor actriu, porten a escena la història de Lídia Cacho, una dona valenta, lluitadora i periodista defensora dels drets humans.
Amb una trama i una posada en escena que atrapen des del primer minut. No et perdis La Infàmia.
Dues úniques setmanes, del 15 al 26 de novembre, al Teatre Borràs.
Compra ja les teves entrades a balanyanviu.com.
Amundsen va trigar 1.580 hores a trobar el Pol Sud i tu et passes 5.000 hores al llarg de la vida buscant coses com el polo del teu fill.
A IKEA sabem que la vida s'ha de gaudir i amb un ordre molt més. Per això descobreix centenars d'idees i solucions d'emmagatzematge i ordre a un preu més baix a la teva botiga IKEA, a l'aplicació o a IKEA.es. I si ho necessites, també hem baixat el preu dels serveis de transport.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinkas Zuckerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants?
Escolta-les totes al podcast Històries de la Metròpolis, la sèrie d'audiorelats que et farà descobrir el llegat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB, Metròpolis de Barcelona.
A Famaliving Barcelona estem de Black Friday amb descomptes del 15% en tota la col·lecció.
Troba el sofà dels teus somnis al millor preu. Sofàs per gaudir de debò. I recorda, 15% de descompte fins al 25 de novembre.
Visita'ns a Famaliving Barcelona a Diagonal 329, Muntaner 293 i Mallorca 156. O famaliving.com i deixa't assessorar.
Famaliving, la marca de sofà que està conquerint el món.
RAC 1. Torna el torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. I ve amb una nova varietat. Brownie amb nous pecanes. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. RAC 1. Tots som 1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC 1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
5 minuts per arribar a les 9 de la nit. Si voleu, ara d'aquí una mica parlarem de com heu vist avui aquesta promesa del càrrec de Pedro Sánchez al costat del rei Felip VI i del que se'n pot extreure dels gestos que s'han vist, tot i que ha durat molt poca estona, doncs ha donat molt de sí tota la interpretació d'aquesta escenificació al costat del rei Felip. Però abans deixeu-me que us pregunti per aquest escrit que han fet un grup d'exmilitars franquistes que han signat aquest manifest on demanen formalment que l'exèrcit espanyol destitueixi a Pedro Sánchez i que es convoquin unes noves eleccions. Us volia preguntar, encara que siguin militars que estiguin, com dèiem, retirats, si creieu que aquest missatge pot anar calant d'alguna manera entre l'exèrcit, però també entre una part de la població, que ja fa temps que també escolta aquest discurs d'ultradreta i que avui, amb aquest text, aquest grup de militars retirats, ha anat un pas més enllà fent apologia d'un cop d'estat. Dani.
De l'ultradreta i de la teòrica dreta moderada. És a dir, el problema és que estem escoltant aquest discurs, estem escoltant discursos que emparen aquestes peticions, diríem, extemporànies, des del PP i des de Vox, des del mainstream, des dels representants del 48% dels espanyols, si mirem el Parlament. Sentir Díaz Ayuso dir golpe por golpe, sentir Díaz Ayuso dir dictadura, sentir Feijó dir govern il·legítim, i per no dir tot el que sentim de Bascal, però això ja ho donem una mica per descomptat, fan que hi hagi gent que estigui en contra de Pedro Sánchez que pugui pensar o que es pugui fer la idea que això és un govern il·legítim, que no ha estat triat de manera democràtica, que per tant qualsevol cosa va... Clar, si partim de la premissa que això no és
democràtic... Núñez Feijóo va dir al final, amb la boca petita durant el debat d'investidura, sí que va reconèixer la legitimitat d'aquest govern.
Però abans, diríem, abans durant el discurs i abans durant totes les setmanes prèvies per escalfar el carrer, el que han fet és construir aquest discurs amb crides a la legitimitat o la corrupció política, que està basat en una mentida, que...
l'Aznar dient que sortin a fer el que sigui.
El que sigui, tothom, el que sigui. És a dir, s'està creant el caldo de cultiu des del partit que aspira a ser l'alternativa de govern al PSOE. Això és el que a mi em sembla, això és el que a mi em sembla una mica preocupant. Després tota la resta de coses venen emparades per això. Que uns militars retirats d'ultradreta ho demanin, bé, com a fet aïllat, podria ser una anècdota. El problema és que respon a una línia argumental que la dreta mainstream, és a dir, la dreta principal espanyola, s'està marcant, i que sí que és més preocupant perquè ens aboca un clima de tensió, d'enfrontament, guerra civilista, que no crec que li convingui a Espanya. Sobretot ara ja està. És a dir, Pedro Sánchez ha sigut investit president del govern espanyol amb 179 vots, que és la majoria del Parlament, majoria absoluta del Parlament. Prou. És a dir, ja no hi ha res més a parlar. Ara aquest senyor té 4 anys, segurament té una feina a fer per convèncer l'altra meitat de la població, o fins i tot d'una bona part dels seus votants, que l'amnistia i el camí que volen prendre és el camí adequat, però ja no hi ha més discussió. I em sembla, em sembla preocupant el que hi ha al darrere d'aquesta cosa, que per si sola seria una anècdota, i dius que després parlaríem del rei, però que també vincula el rei, és a dir, que el veure el que hem vist avui del rei també ens indica una mica un escurament del que és el cap dels militars cap a aquesta banda.
Però és que jo
podem parlar ara, si voleu. Vull dir que...
Agafant el que dius tu, clar, és que aïlladament, recordeu, podríem dir que va ser aquell comunicat que també crec que va ser ara fa 3 anys, aquell famós grup de WhatsApps que hi havia no sé quants de militars.
Són
els mateixos. Allà hi havia 271 signatures amb nom i cognom. Vull dir que allò aïllat es va perdre per ser aïllat. Ara són 4 vegades menys, perquè són 50 i ni tan sols diuen el nom, però amb el context que està passant tot, és quan agafa relleu. Agafa relleu perquè va darrere d'unes manifestacions feixistes durant 15 dies que estan passant cada dia a Madrid, agafa relleu perquè un tribunal i el sistema judicial es posiciona de manera molt ferma quan el cos de la